Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i amb debats apassionants pel que fa al món del cinema. Un el podrem deixar per un altre dia perquè, a més, hi havia més interlocutors.
Sí, perquè l'han sentat el nostre
finals,
tècnic.
Parlàvem de finals.
Sí.
Feliços o no feliços? Val?
Sí.
I això en qui? Mira, això en qui?
Amb el tècnic, amb l'Adrià, que ens
deia... Ah, va, sí, amb el tècnic abans de començar, clar.
Teníem el debat.
Té unes idees molt avançades, el noi,
I és jove.
I no vol entrar, i li diem mil vegades que participi, i no vol, i no vol.
I després parlàvem més d'actualitat sobre la situació actual, no?
Quina situació?
La situació que s'està produint al país... Increïble.
És increïble.
Inexplicable. Inexplicable. Però jo et pregunto, Àngel, tu creus...
Se'n farà una pel·lícula?
Se'n farà una pel·lícula?
Algun dia?
Ningú s'atrevirà. Ningú, perquè ningú la finançarà. Qui vols que la financi?
Home.
Telecinco o TV3? No la finançarà. El problema
és... Autofinançament.
Berkami.
No es pot fer això. I la, i la distribució, on la passaran? Mira,
el
Roure va fer una pel·lícula sobre les clavegueres
de l'Estat. I la pots veure per internet.
D'acord, però
la van emetre,
no és
per
el mateix. L'exhibició als cines, a Madrid crec que s'ha fet un cine un dia, però bé. El problema del cine és la distribució, com a tot. Tu fas un llibre, tu fas una pel·lícula, i si no tens un punt de venda on la puguis veure o la puguis comprar, allò res. Internet encara no és el mateix que fer-la en una cadena de cines.
Tot arribarà.
Si Cinesa fes la pel·lícula, podria dir que l'hauria comprat una multinacional, llavors es farà. No es farà la pel·lícula.
Bueno.
Ja podeu posar-nos de peus a terra.
Ja hi toquem, eh?
Doncs si es fa, ja t'ho direm.
No.
Ja ens sentirem a dir.
No
es farà. I llavors et direm.
No, llastimosament no es farà.
Home, ara mateix aquesta és l'opinió de l'Àngel
Comas.
Qui sap si d'aquí un temps...
Però vosaltres heu vist la quantitat de temes que han estat passant aquí dels últims 10 anys, per dir-ho d'alguna manera, que no s'ha fet una pel·lícula.
Sí.
Que, voleu dir, si algú no fa una pel·lícula sobre la corrupció, per exemple, per què no la fan?
Bueno, a veure, segurament quan fas aquests temes necessites una certa perspectiva.
Això és el que et diuen perquè no es faci, dona.
No és que m'ho diguin. Tu pensa que avui dia potser encara estan sortint informacions de temes que han passat ja fa temps. No ho tens tot, no pots...
No estic d'acord, perquè les pel·lícules no tenen que ser exhaustives. A més, històricament, hi ha pel·lícules que s'han fet dins del seu context. Tu, per exemple, tens les pel·lícules...
Però han de ser rigoroses.
Rigoroses, i tant que eren rigoroses. Tu, per exemple, tens les pel·lícules sobre la Revolució Soviètica, que es van fer el mateix any, que pràcticament que s'havia, uns anys després de la Revolució Soviètica, però molt poquets, que són en aquell moment autèntiques joies documentals del que va passar. Tu tens el cine polític italià dels anys 70 aproximadament, que parlava de casos que havia... No cal que tu sàpigues tot sobre un tema per fer-lo. Tu pots donar la teva opinió.
Mira, ara estava pensant en una pel·lícula, era la del lector, la de l'Iwan McGregor i el Pierce Brosnan.
Sí.
També parlava de corrupció i d'un tema molt en concret.
Jo hi estava parlant del cine espanyol. El cine espanyol, tu has vist segur que parli, que abordi directament el tema de la corrupció. Sí, hi ha notetes i no sé, pel·lícules policiaques que sí, aquest és un polític corrupte, però jo he de dir...
Que surt Ossar per allà, segurament.
Però posar a un... amb noms i cognoms algú allà dintre, no ho fan fet, no ho fan, perquè el sistema no ho permet. És aquest el problema. És el problema de que controlen tots els circuits de distribució, els que manen, podríem dir. Perquè penseu que passen una sèrie de coses? Perquè penseu que per exemple, tota la corrupció del PP surti d'una manera així vetllada a tots els mitjans de comunicació? Perquè no surt d'una manera taxativa, per això.
Llavors tu penses, Àngel, que realment el cinema...
Ens donarà temps de parlar de les estrenes d'avui?
I tant.
Sí.
perquè no les ha vist.
És que el preàmbul, veieu que està sent apassionant.
Àngel, llavors tu creus realment que les pel·lícules de Hollywood estan més liberalitzats en aquest sentit?
No, perquè sempre...
Parlen de tot, sense pèls a la llengua? Fan pel·lícules...
Però hi ha més indi, no?
No, perquè Hollywood el que passa és fer una cosa, exposen el tema i al final es dilueix en benefici de l'espectacularitat o del que vol la indústria. Totes les pel·lícules de Hollywood veuràs que els temes, els plantejaments, la mitja hora, tres quarts, una hora, són magnífics. I després, a poc a poc, es van diluint. Mira, per exemple, l'altre dia vaig veure Detroit, que no l'havia vist i la vaig comentar. Detroit de la Bigelow. La Sena Bigelow què fa? En lloc d'abordar a fons el perquè d'aquests disturbis racials, el que fa? Doncs mostra la violència d'una manera explícita, angoixant, ho fa molt bé, però clar, tota la cosa de per què hi ha la revolta, quina és la situació dels negres en una ciutat com Detroit, industrial, on hi ha la Ford, i tot això queda en segon pla. És clar que ho diu, però en segon pla és una manera molt sutil de manipular.
Dit això,
podem parlar de
la... Que no li va agradar.
Sí, la pel·lícula està bé. No, està bé la pel·lícula i jo la recomano que es vegi perquè és una pel·lícula que mostra la violència de la policia, però a mi el que falta és un anàlisi més polític de la pel·lícula, més seriós, vaja.
Ja, pel teu gust. Clar, que t'expliqués, no? Que donés arguments de la història, però em dic que potser no cal anar gaire lluny per veure disturbis.
No, però s'ha de veure la pel·lícula. Jo penso que s'ha de veure, jo crec que s'ha de veure.
Molt bé. Anem per les estrenes. Jo sí.
Escolta, anem per les estrenes i vull assentiguar-me perquè les estrenes, tela amb les estrenes. Comencem amb la primera. Àngel, tot i que no les hagis vist, els tres títols que portem avui, què et semblen?
Em semblen oportunistes, em semblen comercials, excepte un, que la darrera, la reina Victòria i Abdul, que em semblen més interessants.
D'acord, doncs en parlarem després perquè començarem amb... Tela amb el títol, no rigueu que no m'ho invento. La Lego Ninjago, pel·lícula.
¡Conquistar Ninjago!
¡Te estoy esperando! ¡Papá!
Perdona, ¿qué es lo último que has dicho?
¿Qué?
Lo último, no lo he oído.
Yo no he dicho nada, ¿a qué te refieres? No,
La Lego Ninjago película es pot veure a Cinesa i Yelmo. Jo ho podem dir ara, totes les estrenes d'aquesta setmana es poden veure tant a Cinesa com a Yelmo.
Quina doncs, sort, oi?
I tant, que a vegades diem aquesta aquí sí, aquesta aquí no. Doncs avui, totes tres, als dos cinemes d'aquí de Sant Cugat. La pel·lícula, com bé diu el títol, és una pel·lícula com amb els minutets de Lego, doncs com es fa de tota la vida aquesta joguina. I aquesta pel·lícula és una segona part d'una que ja es va fer també de Lego, dels minutets, la primera, on ens parlen aquí d'una altra aventura dels ninjas que viuen a la ciutat de Ninjago i han de batallar contra doncs, uns bruixots dolents, guerrers fantasma, que els volen destruir. Jo ja m'he quedat, ja tinc el cap com un timbal.
Original,
amb els ninjas i els guerreros.
És molt sorollosa
la pel·lícula.
No?
Molt sorollosa. Només
sí.
Amb el tràiler que hem
escoltat. Sí. No, però primer anem a veure què és això de la Lego. La Lego és una mena de... És una empresa danesa que fabrica unes joguines que estan inspirades en l'antic Meccano. Vosaltres no sé si recordeu...
Peces.
Són peces que es van ensemblant i pots fer la seva...
Pots fer un cotxet, pots fer un...
Sí, i això és modernitzar el Meccano perquè no hi ha tornillos. El Meccano havia tornillos, això era el que fumia la gent que feia el Meccano.
Ah, sí?
Havia tornillos pel Meccano. Aquí no, aquí es poden enganxar.
I els blocs de Lego ja ho sabem, s'enganxen. Aquí ho enganxes.
Llavors, els de la Lego, els de la Lego no, els hi van proposar doncs, fer crear personatges amb aquestes peces i d'aquesta manera es promociona la Lego com a joguina i es treuen diners en el cine. És una franquícia com una casa, no? I aleshores el Lego, s'han fet dues o tres pel·lícules, crec que van, no sé, no estic segur.
I llavors... D'aquesta segur sí que hi havia la primera part, i aquesta que tenim ara avui és la segona.
Sí, però no continuaria. Després n'hi ha una altra també que va sortir per un altre circuit. I bé, llavors què passa? Que són pel·lícules purament infantils, aquesta és com la primera, més o menys, i diríem que només pot agradar a gent que sigui una fan de la Lego i està.
De Playmobil no se n'ha fet pel·lícula, tu?
Ah, també estaria interessant, eh? Mira, aquesta potser em faria més gràcia.
Sí? Per què?
El de Playmobil. Perquè, de fet, seria com un spot publicitari de llarga durada.
Bueno, de Lego també, perquè segur que dels ninots de la pel·lícula, a les jugueteries ja deu haver-hi els ninjas aquests guerreros.
Segurament. Aquesta empresa, que és danesa, un país petit, com Catalunya, més o menys, oi? Doncs demostra que es pot ser universal estar en un país petit.
Mireu, porto un parell de crítiques.
La
primera diu, sigue siendo divertida, pero la fórmula empieza a flaquear. I la segona, en canvi, és una bona crítica, diu que la pel·lícula presenta el mismo entretenimiento frenético y la misma naturaleza hilarante que sus predecesoras. És a dir, que manté un ritme... divertit, tu, aquest crític
pues
li ha agradat la pel·lícula.
Eva, ho has dit tot,
Dit això... Escolteu, mira, ara us deixaré triar. Jo hagués seguit amb la Reina Victòria i Abdul, però si voleu podem seguir
no, podem
amb Kingsman.
L'altre, sí.
Podem fer Kingsman i acabar amb la Reina Victòria. Això us ho deixo a vosaltres.
Tu manes, va. Ella mana, no?
No, mana la Carme.
No, ella no, no,
la
mana,
secció,
mana,
la secció
ella,
manes
ella.
Tu.
Què prefereixes, Carme? Seguim amb Kingsman? Canviem l'ordre?
Sí, sí, sí,
Adrià,
sí, està bé.
Canvia'ns l'ordre. Seguirem amb Kingsman, el Círculo de Oro.
Exi, yo vi en ti lo que tiempo atrás alguien vio en mí. Algo que no se aprende. Las cualidades de un Kingsman. Pero ser un Kingsman es mucho más que la ropa que llevamos o las armas que empleamos. Supone estar dispuesto a sacrificarse por un bien superior. Espero que estés preparado para lo que viene a continuación.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain, for what is a man?
Doncs es tracta d'una nova aventura de Kingsman, en aquest cas Kingsman, El Círculo de Oro, dirigida també per qui va dirigir la primera pel·lícula, que era Matthew Vaughn, i en aquesta pel·lícula trobem també un altre cop Colin Firth, acompanyat de Julianne Moore i Halle Berry, i en aquest cas, doncs, el que ens explica la història de la pel·lícula és que es produeix un atac contra el quarter general de Kingsman i els hi apareix doncs, un nou dolent contra el qual han de lluitar.
Kingsman, que és una organització d'espionatge, doncs, va sortir d'una novel·la gràfica. Allò que va ser en TVOs i després es va sentir còmics i ara s'hi van novel·les gràfiques d'un parell d'autors i van fer la primera pel·lícula i va tenir molt èxit. És un estil molt esbojarrat en la que en aquest cas la Julianne Moore fa un paper molt esbojarrat, molt diferent als que fa sempre i que diríem que es passen de rosca. La fórmula, com dèiem en l'anterior, és la mateixa que la primera, que es deia... Com es deia? La primera?
Kingsman Servicio Secreto.
Ah, això mateix, que la van fer l'altre dia per la tele i a mi em va semblar que la pel·lícula era una paròdia del 007 feta amb una relativa gràcia i ja està. I aquesta segueix el mateix estil amb una sèrie d'estrelles invitades en les que falten, que has dit, el Jeff Bridges i que, bé, doncs res, entretinguda i podem dormir de tant en tant per recuperar-se. Perquè un es recupera, dormint en el cine. Tu és una pel·lícula que no t'agrada?
No, però dorms? Àngel, i jo saps que
depèn de les sales, no?
Home, clar.
Depèn de les sales. Hi ha unes més còmodes que altres.
Sí. No, i Àngel, segur que em diràs, al cinema allò que fas, una cabezadita et recuperes més ràpid que si t'adormissis tota la pel·lícula, que segur que et despertes atontat.
Home, sí, però a Sant Greu a vegades, eh? Jo a vegades m'he dormit al cinema. Bueno, normalment em dormo amb pel·lícula com aquesta.
Tu, bueno, et quedes a dormir, no?, entre pel·lícula i pel·lícula.
Imagina't. No, no, entre pel·lícula i pel·lícula, dins de la pel·lícula. Llavors dic, ostres,
era per deixar-te bé.
Què ha passat?
Ostres, que la Carme i l'Eva s'enfadaran perquè no he vist la pel·lícula, em renyaran. Per això pateixes, oi?
Bueno, si ens dius que l'has somiat, també ho comprarem.
Sí, vale, d'acord. Com que tinc imaginació, supleixo amb l'imaginació.
Vols afegir alguna cosa més, Àngel? No, parlo de les crítiques. Mireu, la primera, a Cinemania, diu que la pel·lícula, o sigui, és que m'ha sorprès. Diu, el cine d'espies està aún más en deuda con Bau tras el círculo de oro. És a dir, la pel·lícula és tan bona que el cinema d'espies està en deuta amb el director. I tu acabes de dir que
és un
fan. És un fan, aquest.
Sí, segur. Del de Cinemania.
Janir Zurbano.
Sí.
Vale, vale.
Bueno, i l'altra crítica és resulta absurda, llamativa i tonta.
Mira, veus?
Estaria més en la teva línia, no?
Sí.
Aquesta l'has escrit tu, no?
No, jo us asseguro que la primera part és una cosa, de veritat, vomitiva. Bueno, vale.
Ara sí que ha anat fort.
Ara va, sí, Eva. Acabem amb la reina Victòria i Abdul.
Tengo 81 años y reino sobre casi 1.000.000.000 de personas. Llevo 62 años en el trono. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia. ¿Hemos terminado?
Señor Karim, ¿va a viajar a Inglaterra?
Servirá a la reina, pero pase lo que pase, no debe mirar nunca a su majestad.
Hay otra hambruna en la India y problemas en Irlanda.
La reina Victòria i Abdul, dirigida per Stephen Frears, que, qui no sàpiga, és el director de Mi hermosa lavandería, Les amistades peligroses, La reina, Filomena i l'última, Florence Foster Jenkins. És a dir, que si us agrada el director, potser que aneu a veure la pel·lícula. Però ara en parlem, Àngel, si segueix en una línia bona, dolenta, si aquí ha baixat, si no ha baixat, la qualitat... Parlem d'aquesta història de la reina Victòria i l'Abdul, que és real. Abdul Karim, conegut com el Munshi, va ser un servent de la reina Victòria l'any 1887 i el que explica aquesta pel·lícula és la relació tan estreta que tenien que la reina Victòria fins i tot el va fer com un confident, no? I això a l'època, doncs, per la societat blanca es veia horrible que la reina Victòria, un dels seus millors amics, fos un noi indi.
Va ser una relació platònica perquè la reina Victòria hi era gran ja en aquell moment, però havia tingut una vida força agitada, havia tingut un amant i tot.
Sentimentalment parlant, vols
sí,
dir?
Sí, sí, sentimentalment. Aquesta va ser una relació platònica. No.
Aquesta d'amistat.
Sí, la Judi Dench és la dona que fa de reina Victòria i és la que, bueno, que porta tot el pes de la pel·lícula i realment ho fa de nassos perquè és una gran actriu. És la que fa d'M a les pel·lícules de James Bond, per entendre'ns, la Judi Dench. I ara té, jo diria que 70 i tants, quasi 80 anys, i en aquesta pel·lícula no seria creïble que si no fos una relació platònica. És un fet històric i posa de manifest, doncs, el puritarisme de la societat britànica, sobretot a les colònies, a l'època de la reina Victòria, un puritanisme que encara en certs sectors de la Gran Bretanya encara existeix, encara que ara sigui un dels països més avançats del món. La pel·lícula és una pel·lícula pròpia de Stephen Frears, que és un home que va passar de fer Mi hermosa lavandería, que era una pel·lícula...
Jo la vaig veure i no la recordo ara, eh?
Sí, és una pel·lícula... Bueno, clar, jo recordo...
Fa anys.
Sí, és de l'any 80, màxim.
Sí.
Sí, va fer Ábrete de orejas i Mi hermosa lavandería, que eren dues pel·lícules que eren simbologies de la societat britànica d'aquell moment, sobretot Ábrete de orejas, que era una pel·lícula d'homosexuals.
Homosexual, sí.
Prick up your ears, que això és una frase homosexual per dir que estic a punt.
Molt bé. Mira si aprenem les coses que
mira si aprenem coses.
Aprenem un munt, eh? Veus, jo això no ho sabia.
Jo tampoc.
Sí, però mira,
m'imaginava altres històries.
És slang, per això és dintre del llenguatge dels gais d'aquella època.
D'aquella època.
Sí, perquè ara potser es deu portar una altra cosa.
Es deu dir d'una altra manera.
O t'ho diuen directament, anem al... ja està.
Anem al gra, Montxegui.
A l'Stephen Frears és un dels grans directors britànics que és capaç de, amb la seva evolució personal, perquè les aquestes que hem dit no tenen res que veure amb les que va fer posteriorment, com per exemple Filomena, com Tamara Drui, que eren pel·lícules sobre personatges, sobre unes situacions, diríem, extremes, i que en aquella època també era així, però era d'una altra cosa. Ara cuida més el detall, com en aquesta pel·lícula que estem parlant, i llavors recrea l'època amb una exquisitesa, doncs, que normalment no es troben al cinema.
Jo intueixo que pot ser interessant, no? Sí, no?
Sí. L'aniràs a veure i ja m'ho diràs.
Pot estar bé.
Sí, aquesta és de les teves, eh?
Bueno, no 100%.
No ho sé, no ho sé.
Aquesta és una de les que podria triar en funció de la cartellera, ja t'ho dic.
Clar. Sí. Aquesta l'has de triar, segur que t'agradarà.
Home, sí, davant del panorama que hem pintat per aquest cap de setmana. Si hagués de triar una d'aquestes tres, està claríssim.
Clar. No, però per la trajectòria del director i perquè el tema és molt interessant i després perquè el director és un gran director, jo crec que val la pena veure-la.
Què diu la crítica?
La crítica diu que si la pel·lícula mereix la pena, és per Judi Dench. I després, una altra crítica diu que és una obra del tot convencional, però, a més, convencional, falta d'energia creativa, com sobrada de olfato comercial. Sempre que parlem que l'important és la distribució, aquesta diuen que falta de olfato comercial.
A mi això d'energia creativa m'agradaria saber què és, però bé. No, perquè a vegades ens trobem frases que jo em pregunto què vol dir energia creativa?
Com es medeix?
Ja sé el que vol dir energia creativa, però com es medeix l'energia creativa?
Com la mediria? Jo potser si fos crítica, que no ho soc, la mediria... No, jo que no soc crítica cinematogràfica, vull dir, la mediria... No, la mediria a través, doncs, com tu dius, com s'explica la història, que és el que tu dius, que és el que més t'agrada, el que és més important, com t'ho han explicat?
Sí, però l'energia creativa és una cosa que per valorar-la és molt personal. Això és energia creativa.
I a on s'ha de plasmar aquesta
energia? És que en el món de la crítica del cinema hi ha molts llocs comuns i moltes frases fetes que realment no justifiquen després. I per això hi ha aquests buits a nivell teòric sobre crítica de cinema que no s'estan omplint.
Això passa com a l'argot periodístic del món esportiu, no? Ens passaria una mica el mateix, no?
Sí, jo també llegeixo això. El Barça va jugar sense intensitat. I què vol dir això?
No, moltes frases fetes que després es fan servir de...
Clar,
de crossa.
De moletilles.
Sí, de crossa sí. Es fan servir i que, bueno, vés a saber... Cadascú fa la seva interpretació.
Escolteu, passa un minut de dos quarts, crec que l'Àngela ha de sortir per la porta volant rapidíssimament, que ens ho ha demanat.
Qual Spiderman o... No, qual Superman.
Sí.
No has portat la capa, però.
No.
Doncs gràcies, Àngel. T'esperem la setmana que ve?
M'espereu la setmana que ve. Espereu, assaltat.
Perfecte.
No,
esperem
aprofitarem
aquí
el cap de setmana. Però divendres, a primera hora,
sí,
estarem aquí.
Sí, perquè la setmana que ve serà...
Serà moguda.
Hauran fet
moguda
una pel·lícula?
Per això dic, ja ho sabem.
Bon cap de setmana.
Adéu,
igualment.
Gràcies.
Adéu.